Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Bé, avui per canviar una mica l'estil, alarmant no el deixaré de ver, el deixaré a tot punt com un de les tipologies. Bé, l'Armand parlava i jo penso que des d'un punt de vista de històric, o sigui, en perspectiva, parlava de que s'ha de construir un imaginari català perquè no hi és. Bé, no hi ha estat mai aquest imaginari, aquest imaginari sí que hi era. Però, evidentment, una de les conseqüències de que el 1714 perdem l'Estat és que els conqueridors castellans s'esforcen en continuar una feina que havien començat ja de forma accelerada durant els regnats dels monarques de la dinastia d'Àustria, han de fer al màxim l'imaginari català. Sigui destruir material, sigui apropiar-se material. I això és un fet demostrable i que a partir del segle XVIII doncs hi ha un intent de destrucció d'aquest imaginari exercit a consciència. La prova està en què si volem il·lustrar la guerra de successió, resulta que trobem quadres a Madrid, trobem quadres a França, trobem pintures a Anglaterra, trobem pintures a Àustria, gravats, i als Països Baixos, però els països de la corona catalana no n'hi ha. No n'hi ha. Llavors, un país que té la tradició d'arts gràfiques polaritzada en dues ciutats com que són capdavanteres en aquest aspecte, que són Barcelona i València, per les quals cal afegir Vic, cal afegir Girona i altres llocs, com s'explica que no hi hagi una maleïda xilografia referent a aquest tema? No lliga. No lliga. Per què? Perquè s'han destruït. I a més, hi ha proves d'aquesta política per decrets i per disposicions que, per exemple, diria en Josep Catà i en Toni Muñoz han trobat en la seva recerca els arxius castellans. O sigui, i això, o sigui, es van cremar banderes, per tant, les banderes del regiment català, aquestes aquí, les banderes d'aquest regiment no hi són, les banderes de la coronela han desaparegut, la bandera de guerra de Santa Eulàlia ha desaparegut, hi ha un tros de la bandera de Santa Eulàlia a la ciutat de Santa Eulàlia a la catedral, però és la bandera religiosa, perquè és com els gremis i les confraries tenien les banderes de processó i tenien les banderes militars. Les processionals, n'hi ha moltes que s'han conservat o que les podem trobar reproduïdes en dibuixos, en gravats de processons del segle XVIII i del segle XIX, però banderes de guerra dels gremis, o sigui, igual a companyies de la coronela, es van cremar. Es van cremar. I no es van cremar de casualitat, vull dir, es van cremar per decisió. És en aquest sentit que jo abans he dit que no estava d'acord amb l'Armand, perquè de fet, vull dir, l'imaginari català sí que hi havia, però el que passa és que la pèrdua de l'Estat, de la mateixa manera que implica la pèrdua de l'exèrcit, implica la pèrdua de l'imaginari, tradició, propaganda política pròpia. Diguem les coses pel seu nom. Llavors, això, evidentment, hi ha un buit de tres segles. Al segle XIX hi ha, amb la Renaixença, hi ha intents de començar a refer aquest imaginari, però tant des d'un punt de vista literari com des d'un punt de vista gràfic, hi ha moltes mancances. Hi ha moltes mancances i hi ha molts errors, perquè a més la propaganda de l'enemic, doncs, és potent, i a més amb tots els recursos de l'Estat i al davant el que hi ha és bona fe i para de comptar. I és una mica el que passava aquí en temps de Franco, no? La policia de Franco treballava 24 hores al dia i la gent que feia política antifranquista, doncs, ho feia de 7 a 9. Evidentment, la desproporció era brutal. Llavors ens trobem en què els intents de reconstruir aquest imaginari català en el segle XIX, per exemple, el famós quadre de l'Estruc del Corpus de Sang, amb un senyor d'embarradina, quan, suposant que fossin segadors, els segadors de 1640 no portaven barretina, portaven barret de pare. I això està documentat. La barretina, en aquella època, els que en portaven eren els mariners i els pescadors.
I era corteta.
I era corteta i els servia per guardar el tabac i les té per encendre el tabac. Perquè el vici és el vici. Però els pagesos portaven barret de palla, perquè treballar a ple sol amb una barretina és una autèntica simple vida, com pot tenir un barret de palla amb unes bones ales que et foten un ombre confortable o raonablement confortable. Llavors, és una imatge mal construïda. A més, quan s'estudia el que va passar i es revisa la història de 1640, doncs et trobes en què de revolta espontània, res. De revolta de segadors, res. Sí, de gent que entra sense passar per segadors, és una altra cosa, però no eren segadors, perquè les armes que gastaven i l'organització que tenien no correspon a una colla de segadors. Per altra banda, hi ha una cosa, per exemple, que s'oblida, i és que preveient la topada el 1639, el Consell de Cent ja té muntada l'Escola Militar de Barcelona, que és un edifici que ha desaparegut, que hi ha l'escut de Barcelona amb la llegenda Escola Militar de Barcelona 1639, que suposem que si no l'han llançat a mà està guardat en el magatzem de la Zona Franca on està empresonat.
Sembla que era Montjuïc. Aquest estava a Montjuïc.
Aquest estava a Montjuïc? Sí, sí. Ja veurem on anirà a parar. Mare de Déu.
Sí, estava a Montjuïc. Em fa l'efecte recordar que va anar a Montjuïc totes setmanes.
Doncs mira.
No, un mes, quan vam anar a Hernández a Montjuïc. Estava a Montjuïc.
Doncs pitjor. Bé, doncs aquest escut, què ens diu? Que aquesta escola, que sabem que funcionava, que era una escola plantejada no per fer disquisicions teòriques sobre les tècniques de la falange macedònica, sinó de cara a disparar gent i repartir bufetades amb la tecnologia militar del segle XVII, tenia la finalitat de tenir una coronela, o sigui, una milícia urbana, que era la milícia de la ciutat, perfectament preparada pel que es preveia que passaria, i al mateix temps allò estava obert a altres persones que volguessin...
Suposo que formar caps, no?
Sí, sí, formar caps, sí, sí. També, també.
Sí, no?
Sí, sí, també hi oficials. De tota manera, els oficials pertanyien a la Trinitat, eren nobles, però sí, sí, hi havia una bona possibilitat. Vull dir, però és que, això què vol dir? Això vol dir que hi ha una tradició militar i que fins i tot una milícia urbana, com pot ser la coronela, no és una cosa així de 7 a 9. Perquè, a més a més, la gent que estava, la gent dels gremis, que estava en contra de la coronela, cobrava. Perquè els gremis pagaven. O sigui, aquella gent no perdia els jornals. Aquella gent cobrava. I els oficials cobraven. O sigui, que la qüestió administrativa, militar i d'intendència estava perfectament al dia. Llavors, això no lliga amb aquesta imatge, doncs, ni no sé, dels quatre segadors amb carrabines vivint allà, potent i clarien amb quatre pals. No lliga. Però és que clar, vull dir, és que plantejar el que realment va fer trenca amb aquest tòpic de cobrats catalans que no tenen actitud militar, etcètera, quan és més aviat el contrari, perquè si hi ha un exèrcit que s'ha demostrat en tradició d'inutilitat, és el cas espanyol, són dolents, però amb avarícia a l'hora de fer la guerra que deien. El que passa és que quan tenen gran superioritat numèrica, doncs evidentment...
I la guerra
s'ha de dir. I la guerra s'ha de dir. Bé, llavors aquest imaginari, digui, cal refer-lo. Cal refer-lo a nivell de personalitats que s'han oblidat o que s'han mistificat, i evidentment cal fer-lo a nivell d'institucions, cal fer-lo fins i tot a nivell de tota la societat. Hi ha intents ja en aquest aspecte més o menys seriosos a finals del segle XIX. Per exemple, hi ha un treball de Jordi Ferreres, completat per Josep Corueu a la mort d'en Jordi Ferreres, que és la Galeria de Catalans Il·lustres. Hi ha una Galeria de Catalans Il·lustres que es publica als anys 90 del segle XIX. Després, l'editorial Seguí també fa alguna cosa. Doncs, però el que passa que, clar, veu massa d'aquest nou imaginari de renaixença creat en el segle XIX, que és molt, històricament molt poc rigorós. Històricament és molt poc rigorós. Després de l'última guerra contra Catalunya, als anys 50, l'editorial Aeros copia una idea de l'Institut Gallat, que són les 1000 figures de la història, i treu les figures de Catalunya, que és una col·lecció d'imatges de personatges catalans més o menys importants, de tots els àmbits. Hi ha escriptors, hi ha arribat fins al segle XIX amb persones més com a Colabé, i el text és d'en Carles Soldevila. Carles Soldevila és un escriptor germà d'en Ferran Soldevila.
I bé, que per cert, ja que estem aquí, ell va, hi ha una pel·lícula famosa, no sé si recordeu, que la protagonitza en David Niven, que ara van fer una mena de remake al teatre, que és d'una gent que queden en una illa, dos homes i una dona. Doncs l'argument d'aquesta pel·lícula, que es va fer Hollywood, que no recordo el nom ara, és una obra de Carles Soldevila, que es deia Civilitzat tanmateix. La novel·la es deia Civilitzat tanmateix. Doncs aquesta pobra Carles Soldevila, que era un personatge menys conegut que el seu germà, però abans de la guerra
era un escriptor. A veure, és un dels que després del desert noucentista, dels que participa, vull dir, en la continuïtat de la novel·la catalana.
Director de revistes, diguem-ne, famoses en el moment, i modernes. Doncs el pobre Carles Soldevila no va poder, diguem-ne, mai reivindicar que li havien copiat l'argument per fer aquesta pel·lícula, perquè això va passar als anys 40, doncs aquesta... Simplement era això, una digressió sobre el tema de Carles Soldevila, que no passa pel carrer.
Bé, doncs, després hi ha un fet, diria, en els anys 70, 60-70, que és el Congrés de Cultura Catalana, que es planteja la necessitat de normalitzar el país en molts aspectes. I això té com a conseqüència un producte que és la gran herència del Congrés de Cultura Catalana, que és la Gran Enciclopèdia Catalana. La Gran Enciclopèdia Catalana és una enciclopèdia, però en realitat la gran feina que fa l'enciclopèdia és plantejar a la gent una aproximació al món des d'una perspectiva catalana. O sigui, comencem a crear un imaginari d'una forma moderna. Tot i que la política de l'època fa que l'enciclopèdia tingui unes influències que fan que determinades coses estiguin amb un enfoc, diguem, nacionalment discutible. Però bé, ara d'això, vull dir, ja ens anem desempallegant, vull dir, el país, vull dir, estructurament està canviant. En els darrers 30 anys, aquests darrers 30 anys de la tercera restauració borbònica, doncs el país ha canviat bastant, perquè no hi havia gent que no hi va poder ser per una qüestió simplement de cronologia. Però si comparem la manifestació de l'11 de setembre del 77, la famosa manifestació de l'11 de setembre del 77, i la comparem amb la manifestació del 1 de desembre del 2007, trobem una gran diferència. La gran diferència és que l'11 de setembre de 1977 la gent que va a la manifestació va a la manifestació sense qüestionar l'estat espanyol. Simplement es reclama un estatut d'autonomia. El desembre del 2007 la gent que va a la manifestació se li encafó d'Espanya, volen la independència. Vull dir, és una manifestació progressista. I aquesta és una diferència important. I per exemple, hi ha una qüestió, i és que aquest canvi d'actitud queda reflectit en obres com en obres historiogràfiques, com els Exèrcits de Catalunya, del Xavier Hernández i el Francesc Aguiar, que són obres que des d'una mentalitat de súbdit espanyol, autonomista i tal, no s'entenen. No es poden fer. No es poden escriure, no es poden pensar. Per tant, per escriure aquest llibre, per il·lustrar aquest llibre, s'ha de partir d'una mentalitat d'espai. I aquest estat que encara no hem recuperat, però hem de fer que aviat el recuperarem, perquè si no ho fem som tot. Doncs, des d'aquesta perspectiva, és on hem de situar el treball del Francesc Riar i, evidentment, la pornogràfica proposta que ens farà tot seguit. Tot té un.